A CaixaBank sabem com n'és d'important sentir que hi ha algú al teu costat. Per això volem estar a prop teu, siguis on siguis, per acompanyar-te en tot allò que importa. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
CaixaBank. Empresa col·laboradora de Mobile World Capital Barcelona.
La truiteta i una cerveseta.
Creus que el millor acompanyament per aquest petit miracle de la nostra gastronomia és això?
Però si totes les cerveses són iguals.
Una Boldam, per descomptat, doble malta. La seva Boldam, disculpi, és el seu primer dia de feina i li sap molt greu.
Amb un ho sento, no n'hi ha prou.
Superofertes a Ford Covesa amb entrega immediata.
Sí, sí, ho has escoltat bé. Ford amb entrega immediata.
Però afanya't, les unitats són limitades.
Vine a Covesa i estrena el teu Ford amb 5 anys de garantia.
Descobreix el nostre estoc a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Terrassa, Martorell i Sant Cugat.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Recorda, si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Estàs preparat? Viu el partit Esportium Catalunya. En qualsevol dels locals Esportium de Catalunya podràs apostar aquest o qualsevol altre partit. Trobaràs tots els esports perquè facis les teves apostes. Apropa't al teu local Esportium Catalunya més pròxim i gaudeix del partit. Esportium Catalunya. Juga de manera responsable i només si ets major d'edat.
RAC més 1 Podcast.
RAC més 1 presenta Estadella Michelin.
Cuinar i riure amb Guillem Estadella.
Un programa immersiu.
Ofegant les llenties, o sigui, en els fondos abismals de la cassola i en plan submarino.
Un programa creatiu.
Prohibido prohibir, fica el que a tu t'agrada i si t'agraden els macarrons amb ketchup, pues adelante, que fa baixar.
Un programa amb autèntics especialistes. El dominó és dels pocs postres que sé fer, només et dic això.
Quin és l'altre que sabria ser?
No, dels pocs postres vol dir l'únic postre que sé fer.
Un programa amb paraules sàvies.
Yo la aprendí de mi madre supongo que de mi abuela, pero cada uno luego tiene su toque personal.
T'agradi o no t'agradi cuinar, Estadella Michelin.
A RAC més 1 i al canal de YouTube de RAC 1.
Tenim un país que culinàriament parlant és brutal.
Tots som
més 1.
L'Espanyol Juga RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i Xarxa Fort de Catalunya.
A RAC 1, amb Marc Mundet.
Senyores i senyors, són les 11:03. Primera tongada de partits de Copa pels 8 equips catalans que juguen aquesta competició. 3 han jugat avui, n'han passat 2. El Nàstic ha guanyat 0-2 al camp del Racing de la Rioja, mentre que l'Espanyol acaba d'eliminar el Rincón Andalús per 0-3. La Creu Baldia, l'Olot, ha perdut de manera clara per 0-4 contra el Llevant. Per demà, 4 partits més. Lleida a l'Avés, Mollerussa-Rayo, Quintanar-Girona i Manresa-Pontevedra. El Barça és l'únic equip català exempt d'aquesta primera ronda perquè juga la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita. 11:03, comencem. Començo connectant amb Màlaga, Eduard de Batlle, bona nit.
Hola, Marc, bona nit.
Us hem estat sentint fins ara. L'Espanyol segella l'accés a la segona ronda de Copa de manera clara, però amb uns primers 45 minuts que han sigut certament preocupants. Era un d'aquells partits on l'equip hi tenia molt més a perdre que no pas a guanyar. És a dir, arriba l'aturada pel Mundial amb les mateixes sensacions amb les que va perdre contra el Villarreal a la Lliga, o la segona part renta una mica la cara del que ha passat?
Jo crec que maquilla poc la segona part, com de dolenta ha estat la primera. Al final l'Espanyol ha complert el tràmit. Era un equip de sisena categoria. Hi havia 5 categories de diferència i la veritat és que la primera part que ha fet l'Espanyol, és veritat que ha farcit de suplents, però l'Espanyol farcit de suplents ha de ser molt superior al que ha estat a la primera part del Rincón. Això, si afegim la cirereta que de l'expulsió de Dani Gómez per, diguem, tocar, per empantar a l'àrbitre després de rebre una entrada, vaja, d'un rival, fa que, home, la primera part de l'Espanyol hagi estat, pel meu gust, poc presentable. A la
doncs
segona,
mira, Edu,
ha fet el que havia de fer.
Fem una cosa, anem a escoltar les impressions de l'entrenador de l'Espanyol, Diego Martínez, Joan Camí, als budells de la Rosaleda. Bona nit.
Hola, bona nit, Marc. Mira, ha començat ja la compareixença, podem escoltar Diego Martínez.
Un poquito más me preocupa, ¿no? Además de la expulsión de Dani Gómez. Creo que es verdad que en la primera parte nos faltó un poquito más de intensidad y nos faltó un poquito más de coordinar, que a lo mejor en alguna acción dentro de las presiones que tuvimos, creo que sí que es cierto que tanto Paul con la molestia como Villahermosa, a lo mejor ahí hubo alguna cosilla que no, de desajuste, pero realmente creo que el equipo, si hubiese tenido un poquito más de precisión en último tercio, pues creo que nos hubiésemos fluido un poquito más, ¿no? La segunda parte creo que, a pesar del inconveniente de la expulsión, creo que el equipo pues dio ese pasito adelante que necesitábamos en cuanto a ritmo, en cuanto a precisión y bueno, como tú bien decías, pues son este tipo de partidos que hay que competir y en ese sentido la peor noticia es el tema de Paul Lozano.
Referente a la expulsión, no sé qué le ha comentado el jugador, no sé si usted de alguna manera te la ha podido ver también, ¿qué opinas?
No he hablado con él, no la he visto lo que es en la tele, sí que me la han comentado y evidentemente es un error muy grave y un error que el jugador se ha equivocado rotundamente perjudicando claramente al equipo.
Hola, Diego, Joan Camí, directe per RAC1. Avui han jugat alguns futbolistes menys habituals també del filial, per exemple el debut de Kenneth Simo, que ja ho havia fet com a titular. Quina valoració fas en general d'aquests futbolistes? Què t'han semblat?
Bueno, yo creo que la valoración, como siempre, es colectiva, ¿no? Estoy contento con la actitud, con el trabajo de todos. Es cierto que la expulsión nos condicionó el tema de los tres jugadores con ficha de filial en campo, porque me hubiese gustado también que Ruggier hubiese debutado. Pero no podíamos arriesgarnos a una elección indebida, porque al estar con 10, si hubiese una expulsión, pues nos podíamos cometer indebida, ¿no? Creo que en líneas generales los chicos pues han competido bien, vienen trabajando con nosotros habitualmente y bueno, incluso Villahermosa creo que ha hecho una buena primera parte, pero por circunstancias del partido, del guión, en cuanto a lo que se refería a la expulsión, pues hubo que hacer el cambio fundamentalmente por el tema de las tarjetas, de las fichas de filial.
I després, sobre Paul Lozano, que has dit que ha tingut una molèstia, no sé si saps alguna cosa més, si és greu, quina sensació
tens. No sabemos exactamente, lo que sí está claro es que está ahí con el hielo puesto en la rodilla y, bueno, no creemos que sea muy, muy grave, pero sí que es cierto que ahora mismo pues la ha impedido pues continuar en el partido.
I l'última, ahir et vam preguntar pel porter de la Copa, vas dir que no tenies un porter per cada competició. Entenc que la següent eliminatòria tampoc ho tens clar, no segueixes sense tenir...
Yo claro si lo tengo, claro tengo los criterios, los tengo muy claros, que los he expresado, quizás a lo mejor no lo he explicado del todo bien. A ver, nosotros, quiero esto explicarlo o concretarlo todavía más, es decir, cada vez que hagamos una alineación nosotros tenemos que barajar cuáles son los 11 mejores para ganar este partido, lo que entendemos, que son los 11 mejores para ganar este partido. A partir de ahí... no me gusta hablar de rotación por rotación, es decir, esto no es porque toca, esto es porque te lo mereces, porque te lo ganas, porque evidentemente si hay un jugador que aunque no esté jugando habitualmente llega a un tipo de partido que puede entrar pero no se lo merece, no debe de entrar, así de claro. Luego evidentemente hay que ir armonizando un poquito pues las situaciones de rendimiento, el tipo de campo, el tipo de rival, el tipo de este tipo de cosas pues que siempre están ahí, ¿no? Pero para mí es importante, por eso creo que ayer hice la frase para que lo tengamos claro, ¿no? Es decir, y luego además necesitamos de todos, porque fijaos cómo es el fútbol, ¿no? Hoy ha habido una expulsión de un delantero, pero puede ser otro día de otro jugador. Hay lesiones, hay cosas y necesitamos a todos los porteros disponibles y preparados para poder competir.
Aquí, Diego, què tal? Sergi Andreu, Catalunya Ràdio. Dues parts una mica diferents, no? La primera més igualada, on a l'Espanyol li ha costat, no sé si per de mèrit de l'Espanyol o per mèrit d'un rival que no sé si t'ha sorprès, almenys a la primera part, tot i la diferència de categories, com ha plantat cara a l'Espanyol, i després, doncs, a la segona part ja la cosa ja s'ha de ser d'una altra manera, no?
Bueno, a ver, yo creo que felicitar al rival porque han competido muy bien. Ya también creo que la posesión en la primera parte fue muy clara nuestra, situaciones a lo mejor que no entendimos bien de último pase y tal, pero bueno, Creo que un gol en la primera parte, pues, a favor, pues lo hubiésemos visto un poquito distinto, ¿no? No obstante, hay que felicitar al rival porque ha competido muy bien y les deseo la mejor de las suertes para la temporada porque entiendo que eso es lo bonito de la Copa, ¿no? Es un torneo muy especial para nosotros, pero también, pues, ¿no?, la imagen de los médicos, ¿no?, de los dos equipos con el jugador lesionado o ese tipo de situaciones ahora, ¿no?, de intercambio de camisetas. Yo creo que esa confraternización creo que es importante, más allá de que durante el partido, pues, los dos queremos ganar, evidentemente.
L'equip ara d'uns dies de vacances, li pot anar bé?
Viscut el que s'ha viscut i com s'ha viscut tot aquest tram inicial de temporada, és a dir, sents que a l'equip li pot anar bé ara 10 dies desconnectar, i quin missatge donaràs als jugadors ara abans de marxar?
Okay. Vale, disculpa la palabra esa. Sí, nos vendrá muy bien. Nos vendrá muy bien desconectar, nos vendrá sobre todo para recuperar mental y físicamente. Creo que también tenemos jugadores con molestias, jugadores tocados, que al final parece que no, pero estos 15 partidos oficiales pues ha habido un desgaste importante. Pero bueno, lo más importante es limpiar, volver con la cabeza focalizada y recoger el testigo donde lo hemos dejado, me explico, en el sentido de a nivel táctico, a nivel de cuestiones que creo que hemos evolucionado mucho de la jornada 1 y evidentemente también pues con la motivación de mejorar aquellas cosas que tenemos que hacer mucho mejor y que tenemos que crecer todos como equipo y como club. A partir de ahí, ahora hay unos días de descanso, de reflexión, de profundizar en, y yo el primero, como insisto, en qué podemos mejorar, pero los jugadores ahora mismo lo más importante es que desconecten y creo que va a venir muy bien, la verdad.
¿Alguna pregunta más por aquí? Bueno, Francesc, no sé si hay alguien. No, Francesc, ¿volies
fer? Ara, l'última pregunta cap a Diego Martínez.
Una pregunta, una precisión, justamente, como no conocemos todavía. Imagino que ustedes ya tienen planificado pues qué día se va el equipo y qué día vuelve, si es tan amable de poder facilitar esta información.
Sí, el viernes 25. Volvemos el viernes 25. Viernes, el 25 es, ¿no? Eso es.
O sea, marchan desde hoy, o sea, mañana, perdón, hasta el viernes 25.
Llegaremos hoy de madrugada y hasta el viernes 25.
12 días.
Era una cuestión de... del último día, y al último día no podemos estar pensando en vacaciones, tenemos que estar pensando en competir el partido de hoy al mejor rendimiento en un partido, y perdona que aproveche la intervención, donde también es importante que todos se muestren y que si los entrenamientos son importantes, los partidos también, para mostrar cada uno el rendimiento y poder sumar para el equipo y poder sumar minutos para seguir arrimando el hombro que lo necesitamos.
Hi haurà una darrera, Marc, cap a Diego Martínez.
¿Dónde se va el equipo al parón?
Bueno, pues con una eliminatoria de Copa que hemos pasado, lo he comentado en la rueda de prensa anterior, con la sensación agridulce del último partido de Liga, donde creo que frente al Villarreal merecimos muchísimo más, y con la sensación de que hemos evolucionado y mejorado mucho en muchas cosas, y también otras que tenemos que mejorar y pulir para poder conseguir en forma de resultados aquellos rendimientos que hemos conseguido progresar durante estos partidos. A nivel de puntuación, la sensación es mala, es insuficiente, no nos llega, porque a nivel de puntuación, evidentemente, necesitamos y queríamos más puntos, pero ya no vale pensar en que si se te fue un partido dos puntos o que si mereciste más. Somos los que son, tienes los que tienes. A la vuelta tenemos 5 partidos para acabar la primera vuelta y bueno, y después de un año, bueno, pues con un proceso que acá estamos iniciando, con muchos cambios, con muchas dificultades, de que hemos llegado aquí, nos han pasado tantas cosas o más que como si llevásemos 3 temporadas y apenas han pasado 4 meses, pero bueno, ilusionados, contentos con el... o mejor dicho, no es que la palabra no es contento, ilusionados sí, comprometidos con seguir mejorando y creciendo porque ya te digo, al final lo que necesitamos son puntos y eso pues lo intentaremos mejorar en las próximas fechas cuando volvamos.
Dice
Lo primero, enhorabuena, Julián Torres de Málaga Hoy. Me gustaría hacerle dos preguntas, si es posible. La primera, ¿qué le ha dicho a los jugadores en el descanso? Ibais 0-0 con uno menos. Al final ha cambiado el guión con la otra expulsión, pero ¿qué le habías dicho? ¿Cómo ibais a afrontar la segunda parte? Y la segunda, ¿cómo ves o qué mensaje le lanzarías a la afición todos los pericos que se han desplazado a pesar de que el partido se daba a través de Movistar?
Bueno, empiezo por lo último. Yo creo que gracias. La verdad es que nuestra afición es muy fiel, tiene un sentimiento que es muy intenso y le agradecemos todo el apoyo que nos han dado, no hoy, que tiene muchísimo mérito venirse hoy aquí a apoyar, pese a que sea una ciudad muy bonita y un fin de semana magnífico, pero tiene muchísimo mérito venir hoy hasta aquí. Es decir, se lo agradecemos. Pero no solo por hoy, yo creo que por todos estos 15 partidos oficiales que llevamos, creo que nos han apoyado muchísimo. Solo estamos en deuda con ellos porque queremos devolverle con mejores resultados todo lo que ellos nos dan, pero también es cierto que esta afición, si de algo tiene, es rebeldía, es creer, es superar la adversidad, y eso este equipo, estos valores, si los tiene y los demuestra cada día. Y luego, pues, al final muchas veces los análisis se hacen solo desde el resultado, ¿no? Y en el descanso pues hemos ajustado dos o tres cosas, pero al final no importa lo que yo diga, lo que importa es lo que seas capaz de hacer. Y bueno, y sabemos que en el mundo del fútbol este tipo de partidos pues se dan así, ¿no?
Muy bien, muchas gracias.
Ara sí, Marc, fins aquí les paraules de Diego Martínez, evidentment satisfet per aquesta classificació i fent balanç, per mi bastant encertat, del que ha estat aquest primer tram de temporada. Un Espanyol que evidentment no està en una bona situació a la Lliga, ni molt menys, que té menys punts dels que li agradaria i que agrairà, tant ell com molts equips segurament, aquesta aturada pel Mundial per netejar el cap i afrontar doncs, els següents partits amb més convenciment.
Doncs gràcies, Joan. Quedem pendents del que puguin dir els jugadors a la zona mixta de l'estadi de la Rosaleda. Recupero la connexió amb la zona alta de l'estadi, amb l'Eduard de Batlle, i afegeixo també en Dani Solsona, que ha estat seguint la roda de premsa des d'aquí a l'estudi de RAC1. Dani, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Quina valoració en fas del partit, de la primera part, de les explicacions del tècnic de l'Espanyol? Com se't queda el cos ara mateix, un cop ja tenim tot el pack de l'eliminatòria feta, amb el partit i el postpartit ja junt?
D'entrada, eliminatòria que s'havia de passar sí o sí, perquè el rival ha treballat molt dignament, però que està en una categoria, 6 categories per sota, no? Està com a primera catalana o una cosa d'aquestes, més o menys. I l'equip no ha estat bé la primera part. Ells estan bé físicament, l'equip del Rincón, il·lusionats, amb molta gent a la graderia, han treballat bé i l'Espanyol no ha trobat espais. Circulació lenta i els jugadors que són menys habituals o que estan jugant poc a la Lliga, doncs havien de donar un pas endavant i demostrar-li a l'entrenador que s'equivoca, que no els posa a la Lliga i que ells es mereixen jugar. I cap d'ells, o pocs d'ells, han demostrat doncs, que tenen, avui per avui, poder ser titulars en el primer equip. Amb l'expulsió s'ha complicat una miqueta, però tots sabíem, intuíem, que en el pas dels minuts a la segona part, doncs amb un camp ampli, amb un camp que està molt bé la gespa, que ells no tenen la preparació física com l'Espanyol, doncs que a partir de certs minuts, dels 65-70, doncs els hi costaria molt, ells amb rampes, i que se'ls hi faria molt llarg el partit. I el resultat, doncs, sí que és favorable, no? Evidentment que sí, ja ho ha merescut, però no a la primera part, I tampoc hem de caure amb el fet de dir, home, hem fet el que tocava, que era passar l'eliminatòria. Sí, evidentment, només faltaria. Però com la passes, l'eliminatòria? Amb quines sensacions? Amb molt bones, amb bones, o amb les mateixes que et produeix veure segons quins partits de Lliga a l'Espanyol, tant a Cornellà com a fora? I jo em quedo que amb la mateixa sensació, una miqueta, amb diferents elements, perquè no hi havia elements titulars o dels que són més titulars, però que l'Espanyol ha de... Com diu l'entrenador, que ja ell és habitual amb aquestes rodes de premsa que expliqui més o menys en algunes coses sempre dient que l'equip està en un procés de creixement, que ha fet moltes coses bé, que algunes sí, que potser no tenen els punts que mereixen pel que han fet en alguns moments de segons quins partits, però que la realitat és que tens 12 punts. I aquesta és la gran realitat. Després podem... I no fem nosaltres aquí a RAC1, no fem l'anàlisi en funció del resultat, si guanyes o si perds. Nosaltres el fem en funció del que veiem. I si el que veiem ens agrada, el dia que perd l'Espanyol i ens agrada, doncs ho diem. I el dia que no, doncs també ho diem. Vull dir que... potser sí que hi ha gent que si guanyes doncs tot va bé i si perds tot és dolent, no? L'Espanyol ha de millorar, sobretot a la Lliga. Després veurem la Copa, la propera eliminatòria, quan facin el sorteig el dimecres a les 5 de la tarda. Però a la Lliga tenim, ens queden 5 partits per acabar la primera volta, 5, dels quals Barça, Girona, Getafe, Betis i Almeria. Has guanyat 2 partits
de 14.
L'has de guanyar per salvar-te, que jo crec que ens salvarem sense cap problema, però n'has de guanyar 10 i 10 empats, portes 6 d'empats per fer els 40 punts més o menys que et doni la tranquil·litat. De moment n'has guanyat 2 i n'has de guanyar 8 més. Aquesta és la gran realitat.
Edu, acabo amb tu amb una pregunta. Ve ara l'aturada pel Mundial. Hi ha raons per pensar que aquesta desil·lusió, perquè en el fons, després de veure la primera part, és a dir, que el partit acabaria caient, era evident que el partit acabaria caient per una qüestió de diferència entre un i altre equip, però... És cert que els primers 45 minuts és el que diuen Dani, desil·lusiona a una afició que diu, ostres, comencem competició nova, gent que s'ha de guanyar les garrofes i feu aquest paper d'estrassa, realment és per llogar-hi cadires. La meva pregunta és, hi ha raons per pensar que en algun moment després de l'aturada pel Mundial es veuran brots verds?
Al final és una qüestió de fe de cadascú. L'equip no ha donat molts arguments per creure-hi, pels motius que ara explicava en Dani. A partir d'aquí, també és cert que l'Espanyol per mi té millor plantilla del que ha mostrat fins ara. Sense tenir una bona plantilla, per mi és pitjor que la de l'any passat, ho he dit ja per activa i per passiva, té millor plantilla del que està demostrant. Jo crec que al Mundial li va bé l'Espanyol. Aquesta aturada, aquesta cosa inèdita que vivim aquesta temporada, sí. és, jo crec que a alguns equips els anirà bé, als altres els anirà malament.
Els que estaven en mala dinàmica els hi va bé per reconstruir. Sí. Els que estaven en bona dinàmica és una tallada de rotllo impressionant.
Exacte. A l'Espanyol se li presenta una oportunitat perfecta per fer un reset a nivell mental i a nivell futbolístic, especialment el futbolístic, perquè si ho fas bé futbolísticament parlant i comences a guanyar, a jugar millor, a guanyar més punts, l'aspecte mental millora en paral·lel. Però a partir d'aquí han de millorar moltes coses, perquè un veu les prestacions ofertes fins ara i el calendari que ve per davant, i la veritat és que jo entenc perfectament la gent que estigui tremolant de por. També entenc els que puguin pensar, no, escolta, s'ha de millorar i es millorarà. Jo crec que ara el que tots plegats hem de fer és aprofitar aquesta aturada per fer una neteja mental, desconnectar, si voleu, d'Espanyol durant 3-4 setmanes, quan torni la Copa a afrontar aquesta segona ronda, un altre cop amb la Unitat B, i a partir del 31 de desembre anar per totes a partir del derbi, i veurem què va donant el mes de gener, si l'Espanyol va avançant a la Copa i els partits de Lliga. I també, evidentment, el mercat d'hivern. Si jo tinc fe, ara mateix em costa tenir-ne, però espero que l'Espanyol, mica en mica, jo ja ho he dit també, que serà llarg, que l'Espanyol crec que estarà baix tota la Lliga, però tinc confiança que al final la cosa acabi bé.
Senyors, ho hem de deixar aquí. Eduard de Batlle, Dani Solsona, moltíssimes gràcies.
Gràcies, bona nit.
Una pausa per la publicitat i ara tornem.
tu diràs, amb Marc Mundet.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí. De 365 dies que té l'any, hi ha alguns que passen sense més. I altres, els més importants, els més assenyalats, estan a l'agenda. I fins i tot tenen nom com els Black Days de Diesel Auto Tàrraco. Del 23 al 26 de novembre, vine a Diesel Auto Tàrraco a Tarragona i a Vilafranca del Penedès, perquè t'hi esperen les millors ofertes i preus especials en aquest Volvo que tant t'agrada.
Diumenge 27 de novembre corre la Jambuín Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a jambuín.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Fruit Ravage, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
Atenció! Ocasión Plus obre botiga a Lliçà de Vall, la nostra quarta botiga a Barcelona. I per celebrar-ho, llancem la baixada de preus més gran de la història. 5.000 cotxes amb descomptes de fins al 40%, tan sols fins a final de mes. Ocasión Plus, ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa i Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte matí i tarda.
Bona nit. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat...
53.175. 5, 3, 1, 7, 5. De la sèrie 32, 0, 3, 2.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
A RAC 1, tu diràs, amb Marc Mundet.
Vinga, una mica menys de 3 minuts i dos quarts de 12, com us dèiem, la tarda ha tingut dues cares i una creu, la cara de l'Espanyol, la primera de totes l'hem tingut a les Gaunes de Logroño, amb la victòria del Nàstic per 0-2 contra el Racing de la Rioja. Mònica Aguilar, bona nit.
Bona nit, Marc.
Bon triomf dels de Raúl Agné a camp contrari, que els fa tirar endavant la competició.
Sí, com dèiem, el Nàstic de Primera Federació s'enfrontava al Racing Rioja d'una categoria inferior, la Segona Federació, i els tarragonins han deixat encarrilat el maig a la primera meitat. Després d'un bon inici, amb algunes arribades tímides, el Nàstic s'ha avançat al marcador a través d'Andrei Lupu, amb un gol al minut 12, aprofitant una centrada de Robert Simón. Poc després, al 26 de la primera part, l'equip d'Agné ha ampliat distàncies amb el segon i definitiu gol, obra d'Eric Montes. El futbolista ha explicat la importància d'aquest inici intens.
Hem començat molt forts, al minut 30 ja anàvem 0-2 i hem tingut alguna altra ocasió per fer el 0-3. Però bueno, el rival jugava a casa, al final el futbol, el rival són bons com nosaltres i poden passar moltes coses, no?
A la segona meitat, l'equip no ha estat del tot fi de cara a porteria i el tècnic Raúl Agné considera que podrien haver signat un resultat més còmode. Amb tot, però, Agné s'ha mostrat satisfet amb la classificació del seu equip.
Aquests partits sempre són complicats, perquè se poden enrevessar una mica, però hem sortit amb la idea de rematar ja la primera part i la veritat és que ho hem posat bé. Un temps passat, que és el que veníem.
Ara bé, la nota negativa del partit han estat les lesions. Fins a 3 futbolistes del Nàstic han hagut de ser substituïts per molèsties físiques. Primer ha estat Lupu, l'autor del primer gol, i tot seguit Nil Jiménez, a la represa, qui ha hagut d'abandonar el terreny de joc. Ha estat Ivan de la Peña, fill de l'exfutbolista de Barça i Espanyol, que justament avui debutava amb el primer equip tarragoní. Raúl Agné espera que siguin el més lleu possibles.
Aquesta és la notícia negativa del partit. Sí, sí, ha sigut contratemps que no esperàvem. En Lupo, l'Ivan, en Nil, i a més hem de veure l'abast real de les lesions, no? Ens ha condicionat també a l'hora de poder fer els canvis. Però bueno, confiem que sigui el més temps possible.
Amb tot, l'equip tarragoní ha tornat del mític estadi de Les Gaunes amb una victòria que els permet avançar a la segona eliminatòria del torneig del CAO i consolidar les bones sensacions. Precisament, fa dues setmanes el Nàstic ja va guanyar en aquest mateix estadi en el partit de Lliga contra la Societat Deportiva Logroñés i, com dèiem, el Nàstic es troba en un moment dolç després d'un inici de temporada complicat a la Lliga, setè a un punt de les places de play-off i només ha perdut un partit dels últims sis que n'ha disputat.
La creu del dia, pel que fa al futbol català, l'hem tingut a l'estadi municipal d'Olot. Gerard Ballera, bona nit.
Hola, bona nit.
La Unió Esportiva Olot ha perdut de manera clara contra el Llevant en aquesta primera ronda de la Copa del Rei, que només començar aquest partit ha demostrat la diferència de categories.
Sí, el Llevant ha sentenciat el partit ben d'hora amb un doblet de Roberto Soldado abans de la mitja hora de joc, i això la veritat és que igualita una mica la festa pels més de 1.200 espectadors que han presenciat l'eliminatòria. Al descans, el resultat ja era de 0-4 i no hi ha hagut res a pelar per l'equip Garrucci, que almenys ha aguantat el tipus a la segona meitat. Avui també era un dia important perquè era el debut del valencià Jonathan Risueño a la banqueta de l'Olot. En declaracions a RAC1 admet que el rival ha estat clarament millor, malgrat que el context tampoc convidava a la sorpresa.
Tenemos un estadio que es magnífico, ¿no? Entonces yo creo que estas eliminatorias de Copa, cuando los equipos grandes van a campos de césped artificial, pequeños, sufren más, pero hoy aquí la verdad que, aparte del terreno de juego que tenemos y el estadio tan bonito, ellos han salido con una intensidad tremenda, un equipo con una calidad muy, muy grande, y queríamos hacer un partido largo, pero no ha podido ser. Ellos, la verdad que en la primera media hora tenían sentenciada la eliminatoria.
Risueño ha tingut molts pocs dies per treballar amb aquesta plantilla, tot i que ja intuïm que l'equip voldrà ser una mica més atrevit amb la pilota. Gonzalo, un dels centrals titulars avui a l'eix de la defensa, reconeix a RAC1 que tampoc era el millor dia per posar en pràctica les primeres idees del míster.
Sabíem, doncs, bueno, que el Levante apretaria bé, que sortiria també bé amb la pilota, però bueno, sí, més atrevits, més tenir més la pilota, ser més protagonistes del partit, i bueno, avui no hem pogut jugar del tot còmodes, però bueno, esperem seguir millorant, seguir treballant, i a veure si a la Lliga ja ho podem ficar.
Ara el que ha de fer l'Olot és passar pàgina. Dimecres s'enfrontarà a l'Andorra a les semifinals de la Copa Catalunya, i el cap de setmana que ve, ja a la Lliga, rebrà el filial del Saragossa. Després de 10 jornades, recordo, l'equip es troba en zona de descens a Tercera Federació.
Ara, Espanyol i Nàstic que passen a segona ronda, Olot que ha quedat eliminat. Mònica, avui han jugat 7 equips de primera, un d'ells l'Espanyol, dels altres 6, 5 han acabat ja el seu partit, han passat tots.
Sí, i ara tenim en joc l'Almazán Atlètic de Madrid, minut 75 de partit, guanyant els matalassers 0-2. A la primera meitat s'ha avançat l'equip del Cholo Simeone amb un gol d'Àngel Correa. Precisament l'argentí ha estat notícia aquesta setmana després de quedar-se fora de la llista d'Escaloni pel Mundial, i fa pocs minuts el 62, João Félix, després d'una bona jugada col·lectiva, ha fet pujar el marcador al segon. Per tant, últims 15 minuts de partit en aquest Almazán 0, Atlètic de Madrid 2, i tot encarrilat pel conjunt del Cholo Simeone. Abans, com dèiem, Valladolid, Osasuna, Elx, Mallorca i Villarreal han superat amb facilitat els seus rivals i han accedit a la segona ronda de la Copa del Rei, i deixem destacar-te la golejada del Villarreal al Santa Amàlia per 0-9.
Tot això és el que ha donat de sí la jornada de Copa d'avui. Petita pausa per la publicitat i fem una ullada a la jornada de demà.
RAC 1.
Aquest any no et quedis sense el teu lot. Subscriu-te a La Vanguardia per només 39 euros i emporta't a casa un lot de Nadal valorat en 115 euros. Cava, vi, embotits ibèrics, torrons... Truca al 933-481-482 i gaudeix de La Vanguardia cada dia i del sabor de Nadal amb Lots Martí.
RAC més 1 presenta... Crits. Emili Solsona, jubilat.
Somos un equipo de investigación desde hace muchos años, por Gabriel Laureano, que es mi aprendiz. Somos un equipo de investigación policial urbana.
I Laureà Lladó, 40 anys i vivint amb els pares.
A les 22:03, al carrer Valladolid del barri de Sants de Barcelona, una dona va cridar molt fort.
Tots dos formen un equip d'investigació criminal que busca casos on no n'hi ha.
Ya sabes lo que haces con tu mujer cada noche.
Ey, tranquila, ¿eh?
Cuando subes borracho, que me lo han dicho los vecinos.
Si no ven. Què diu,
home? Mira cap aquí!
No, deixa'l!
Crits, un podcast que posarà foscor a la llum. Cada setmana un cas a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. I divendres la resolució al versió RAC1. Crits, amb el suport d'Òptica i Audiologia Universitària. Per a joves d'un a 100 anys.
RAC1. Tots som 1.
Tu diràs, amb Marc Mundet.
Vinga, va, i per demà ens queden 4 partits. A les 12 del migdia el Girona juga al camp del Quintanar del Rei. Això està al límit territorial entre les demarcacions de Conca i Albacete. Cap allà se n'hi ha anat en Miquel Agut. Miquel, bona nit. A veure, tornem-hi. Miquel, bona nit. Ui, tenim problemes amb la connexió amb Quintanar del Rei. Si de cas, provem-ho per via telefònica, si falla el Merlí. Mentre intentem recuperar la connexió amb en Miquel Agut, el que podem fer és seguir avançant en el relat de la crònica de la jornada de demà. Per exemple, parlant d'una de les històries que ens dona aquesta copa, que la tenim a les categories petites. Per exemple, demà a Manresa, a les 12 del migdia, també a la mateixa hora del Girona, un segon equip català té partit en aquesta primera ronda del Rei, és el Manresa, allà hi serà l'Àlex Massana. Àlex, bona nit.
Què tal, Mundet? Bona nit.
Els vegencs disputen la segona federació, la quarta divisió del futbol espanyol, reben un equip de primera federació, per tant, una categoria superior. És dels equips petits de casa que té més opcions de passar. Com respira la parròquia?
Doncs respira i respira bé. Pinta, de fet, que hi haurà una molt bona entrada al nou Congost en el retorn de la Copa al Bages després de 36 anys. Serà contra el Pontevedra, de primera federació, com deies. Evidentment, la ciutat està d'enhorabona en una temporada segona federació, la categoria més alta on ha estat l'equip manresà. Les coses, a més, estan anant molt bé. L'afició està engrescada i, tot i que sempre, això ho saps bé, Mundet, evidentment, estan a l'ombra del bàsquet a Manresa, el creixement és molt i molt gran en els últims 3 anys. Ho explica Ferran Costa, el seu entrenador.
És una ciutat de bàsquet, evidentment, i nosaltres estem molt orgullosos de tindre una entitat al costat que durant aquests últims anys, a més, ha estat un exemple de com fer les coses, però bueno, crec que fa 3 anys era inimaginable el respirar l'ambient que ja no només aquesta setmana amb la Copa del Rei, on tot pues, es magnifica una mica, sinó a nivell d'entrades estem parlant de que estan venint 600, 700 persones assíduament al Congost. Això era impensable.
Del partit, 4 baixes confirmades pel Manresa, Joan Castanyer i Uri Pérez, tots de llarga durada, Moja i Biel. Els gallecs tenen única baixa d'Àlex Martín. Per tant, hi haurà Charles Díaz, aquell davanter que va passar pel Celta, per l'Eibar, pel Màlaga o l'Almeria, entre d'altres. De fet, és el gran referent ofensiu d'aquest Pontevedra. És una primera federació que està en zona de descens, una victòria i un empat en els últims 6 partits. Per tant, en hores baixes, aquest Pontevedra que arriba al Manresa. En canvi, els del Baixes estan en un gran moment de forma. És el quart del grup 3 de segona federació. Està en llocs de play-off descens a primera federació, balanç de 5 victòries, 4 empats i una única derrota, i Ferran Costa explica els perquès.
La gràcia que té aquest equip és que no va de noms, sinó que va d'equip. Sí que hi ha jugadors doncs, que són més habituals que altres, però nosaltres el que intentem és que jugui qui jugui i sigui el nom que sigui, la nostra identitat doncs, es mantingui, i crec que ho hem demostrat l'any passat, que si no hagués estat així, hagués estat impensable doncs, que haguéssim pogut ser campions de Lliga.
Campions de Lliga la temporada passada i, per tant, ascens de tercera a segona federació. El partit a les 12, al nou Congost. Arbitratge de Francisco Fernández Vidal.
Tornem a intentar la connexió amb Quintanar del Rei. Deu ser que això de trucar a la Manxa deu ser complicat. Miquel, bona nit.
Bona nit, Bondet.
Tot en ordre?
Sí, sí, sí. De moment, jo sí, més que la cobertura. Jo, més que la cobertura telefònica, l'ordre.
A veure, demà a les 12 del migdia, Quintanar del Rei, Girona, els manxecs, per situar-nos al 8è classificat del grup 18è de la tercera divisió. I el partit que de demà que jugarà en un camp per entendre'ns allò petit. L'equip dorm a Albacete a hores d'ara. Amb quin esperit?
Bé, doncs amb l'esperit de ser un equip ja no només competitiu, sinó guanyador demà, perquè ara, vaja, Michel ho ha explicat reiteradament, que per ell la Copa és una competició important i ell ha dit des del principi de temporada que vol fer història a la Lliga superant la puntuació del Girona de Machín en la primera temporada del club, a primera divisió, vol fer 53 punts. Doncs bé, ara també el que vol és a la Copa avançar rondes i ser un equip protagonista i que tingui l'oportunitat de jugar la competició fins a les instàncies més avançades, fins i tot fins a les semifinals. Es va atrever a dir a la roda de premsa prèvia, això vol dir que el Girona demà al camp del Quintanar el que farà serà anar a buscar la victòria de totes, totes, entre d'altres coses, perquè sí que hi ha jugadors que tenen descans, titulars habituals, com el porter Gazzaniga, el central David López i el migcampista Oriol Romeu. Toni Fui Díaz serà el porter, això ja ho ha dit Mitchell, no serà Juan Carlos, sinó Fui Díaz, però la resta de l'equip, hi ha la convocatòria, hi ha Riquelme, hi ha Aleix García, hi ha Estuani, hi ha algunes patums que teòricament haurien de servir per decantar el partit de demà.
Si et sembla, Miguel, escoltem les impressions del tècnic del Girona, Mitchell.
La Copa és, és un altre camí per fer història. Més curt, però és model atractiu, però perillós. Perillós perquè a un partit les diferències són menys. Són menys. Però per nosaltres és important, perquè hi ha molts jugadors que mereixen jugar i no ho estan fent en la Liga. I és un partit que és bo per nosaltres.
Per aquesta perillositat, Miquel, jo posava l'accent amb l'esperit amb el qual la plantilla del Girona és avui a Albacete. Això de Quintanar del Río em fa més poc una pedregada en el sentit de dir camp petit, 4.000 persones, tothom a sobre, i en funció del peu que hi entri l'equip a dins del partit, la cosa pot anar d'un color o d'un altre.
L'únic que en aquests casos, clar, entre que parles de primera divisió i tercera divisió, hi ha tants eslabons de distància que si entres amb el peu canviat sempre tens marge per tornar a reconduir el camí. Això és veritat. El que passa és que la Copa, tot i que avui no hi ha hagut cap exemple d'aquestes característiques, sol oferir sorpreses, tant de bo que el Girona demà no sigui una d'aquestes sorpreses des del nostre punt de vista negatives, però jo crec que Mitchell no permetrà que el Girona faci un partit distret, que no faci un partit de màxima implicació. Per això crec que l'esperit que tindrà l'equip demà serà l'esperit adient a la Copa. De fet, l'esperit, el que cal en els primers partits, és tenir-lo tan ferm com sigui possible. I després, com que tocaran eliminatòries a partit únic contra rivals d'un nivell més semblant o fins i tot superior al teu, aquí ja no caldrà que ningú et motivi perquè l'esperit et vindrà sol. Però vaja, jo crec que demà, si juguen Ureña, Joel Roca, Vial Ferrés o Artero, que són els nanos del planter que han viatjat amb l'equip, Riquelme no està tenint minuts últimament, Estuani no sol ser titular perquè sol ser Tati, que també ha viatjat, també hi ha la llista Arnau, per exemple, Miguel Gutiérrez, vull dir que la convocatòria del Girona és prou titular com perquè, per molt que hi hagi un híbrid, segurament demà poder endur-se la victòria del camp del Quintanar del Rei, tot i que aquests partits no seran fàcils i pel Quintanar serà segur que el partit més important de la seva història, com a mínim de la seva història recent.
Perfecte. Alguna cosa més des d'Albacete, Miquel?
Res més, que fa fresqueta, però que anirem a dormir aviat, que demà el partit és a les 12, des d'Albacete a Quintanar i a 3:15, o sigui que no es pot badar, i l'esperit del redactor de RAC1 abans d'anar a aquest partit ha de ser com el d'un partit de Lliga, o sigui que
a dormir aviat,
a casa i a preparar-se.
Perfecte, gràcies, Miquel, bona nit.
Bona nit.
Amb encara un tercer equip català en competició demà al migdia en aquesta primera ronda de la Copa del Rei és el Mollerussa, equip de primera catalana que rep tot un primera divisió com el Rayo Vallecano. En línia el seu entrenador, en Jordi Cortés. Jordi, bona nit.
Hola, bona nit.
Són sis categories de diferència entre el Mollerussa i el Rayo Vallecano. Com es planteja un partit on sobre el paper hi ha tanta diferència?
Nosaltres el que fem és intentar plantejar-ho de la mateixa manera que plantejaríem un partit de la nostra Lliga de Primera Catalana. És veritat que el que hem hagut de fer en aquest cas, en lloc de fer recerca d'imatges i informació del rival, el que hem hagut de fer és una tria, un triatge, perquè teníem moltíssima més informació de la que estem acostumats a tenir, i això ens ha suposat tenir que fer un cribatge de la informació per tal de fer-li arribar al jugador aquella informació que pensem que més útil li serà. Però a nivell d'entrenaments, de microcicle, sinó absolutament el mateix que seria contra un rival de Primera Catalana.
El que passa, que entenc que vosaltres a la vostra Lliga sou un equip que ha començat molt bé, aneu segons, 4 victòries, 2 empats, només 3 gols encaixats. Canviar la manera de jugar contra un equip de Primera Divisió no ha de ser senzill.
No és senzill. De fet, acumularem més gent en defensa i haurem d'estar molta més estona en bloc baix del que ens agradaria o del que estem acostumats, però al final són jugadors els meus que també no sempre han tingut el privilegi de jugar amb un equip que s'ha de la part alta, han estat també en equips d'un rang més baix i els ha tocat altres vegades fer-ho, i en aquest sentit jo crec que hi estem preparats, hi arribem preparats. Hem tingut a més la sort, la fortuna, Marc, de tenir tota la setmana per preparar-ho. Sí, el fet de no ser el partit en dimecres, entre setmana, al mig de dues competicions de Lliga regular, i tenir, en canvi, 7 dies per preparar-ho, també ens ha suposat molta més facilitat a l'hora de tenir més temps, més entrenaments i més tasques preparades per a poder afrontar aquest partit.
El Municipal de Mollerussa demà tindrà una ampliació per tenir fins a 4.500 espectadors. Entenc que el camp s'emplena. Fer-ne d'això una ratera ha de ser l'objectiu, no?
Sí, al final el que volem nosaltres és ficar-los les coses molt difícils i que amb l'estadi ple, amb la gent, familiars, amics, gent del poble que ens acompanyi, intentar que per ells, jo sempre els dic als jugadors, no?, que els jugadors del Rayo tinguin un mal record, si més no, de Mollerussa, d'haver passat una mala estona, i que fer aquesta mala estona fer-la durar el màxim de temps possible. Si pot ser 120 minuts, molt millor, i si s'acaba sent 30-35 minuts, tot això que ens emportarem. Però està clar que l'objectiu és fer una olla a pressió i que, encoratjats i animats pels nostres, ens ajudin a tenir aquesta força que segurament al camp, per una qüestió de ritme, per una qüestió de la diferència de categories, com dèiem abans, no tindrem, no? Però segur que els nostres aficionats ens empenyaran i ens ajudaran moltíssim.
Com a entrenador, hauries preferit ja fer-ho rodó i que el partit fos 5 de la tarda, boira baixa, ja amb el camp fosc, o a les 12 del migdia ja et va bé?
Em va perfecte, perquè al final el fet de ser les 12 del migdia ha suposat que el club no hagi hagut d'invertir diners en la il·luminació artificial extra que haguéssim hagut de posar. Això els ha permès que aquests diners que tenien pensats per això els han pogut invertir en grades supletòries. Les grades supletòries, a més, tenen retorn en el club, cosa que la il·luminació no. O sigui, al final, jo sóc un home de club, i si el que preferia el club era jugar a les 12, jo ho entenc a la perfecció i penso que és el que més ens convé, no? És allò del meu president, sempre em diu que el que sucede conviene, i si ens ha tocat jugar a les 12 és per alguna cosa, i vol dir que tant fa l'hora, el que estic segur és que a l'hora que sigui nosaltres donarem guerra i farem disfrutar la gent.
Vas veure segur el triomf del Rayo contra el Madrid sencera. Què et va semblar?
Em va semblar un rival, el Rayo, molt, molt vertical, molt directe. Van demostrar estar en un moment de forma excepcional, no només en el moment ofensiu, també en el moment defensiu, com van a la pressió avançada, com corren l'esquena als centrals. Ostres, em va semblar pràcticament imbatible, no? O sigui, dius, no els podem guanyar de cap forma, no? Fèiem la broma, ho he explicat amb altres mitjans també, no? El meu company deia, mentre miràvem el partit aquest, m'escrivia per WhatsApp el meu company, el seu entrenador, el Pau, i em deia, Jordi, ja ho tinc, ja tinc la fórmula, ja tinc la manera. I dic, ah, sí, dius-me, hem d'aconseguir que perdin l'AVE. Realment era l'única forma que veiem possible, no? Després de veure'ls el dilluns contra el Madrid, l'única forma que veiem possible de superar-los. És cert que davant del Celta no van estar tan bé, i una mica, bueno, va sortir allí també les mancances que té un equip com el Rayo, si li podem dir mancances, que és quan un rival amb 5 defenses et posa en un bloc baix, els hi costa atacar amb paciència. Bueno, doncs una mica d'això és el que ha de ser la nostra guia per afrontar aquest partit de demà.
Em confirmes que el Rayo ha arribat a Mollerussa?
Sí, sí, perquè a més els companys, tinc amics de Lleida que m'han enviat imatges de l'autocar per passejant-se per Lleida, així que estan aquí, ja els he dit als meus companys pel WhatsApp, dic, nois, la primera opció que teníem no serveix, n'haurem de pensar una altra.
T'haig de dir, però, que per exemple, la temporada passada contra el Getafe, primera ronda de la Copa, us avanceu al minut 4, marxeu empatant al descans, i és veritat que la segona part us atropellen. Què vas aprendre, però, d'aquella experiència que pugui servir pel partit de demà?
Bueno, he de dir-te que jo em vaig incorporar a l'equip a partir del gener. Jo no vaig tenir la sort de viure aquella experiència, però el que sí que he pogut constatar amb els meus jugadors que sí que van viure aquesta experiència és que al final, quan un equip de la divisió accelera una mica el ritme, i això ho he pogut veure avui, per exemple, amb el Fuentes d'Ebro contra l'Osasuna també, no? 1-1 a la mitja part, però quan accelera l'equip de la divisió, quan puja una marxa, quan puja el ritme, a la segona part va ser per sobre, i 1-4 o a 5, no? I una mica la situació que tenien ells era aquesta, no? Però sí que és cert que l'any passat l'equip, el Mollerussa en Lliga no estava bé, anaven 200, ara la sensació és molt diferent, sí? Amb la qual els jugadors tenen l'esperança aquesta, diguem, si l'any passat no és tan bé, vam ser capaços de 45 minuts aguantar-los el ritme amb aquest 1-1, ostres, a veure si tant de bo aquest any podem ser capaços d'aguantar una miqueta més, no? I fer-los arribar fins al final amb aquest resultat, si més no que ens doni opcions als minuts finals.
Mm-hmm. Acabo amb una clàssica. Tens tot l'equip a punt per demà o tens baixes?
Bueno, tinc un parell de baixes, jugadors que ja en Lliga no estic disposant d'ells, el Jordi Fabregat i el Jordi Pedrós, però bueno, estaran a la banqueta, perquè al final els vull allí amb nosaltres, perquè és una festa per a tots, i com que la convocatòria també ens ho permet, la competició, els tindrem allí a propet, donant escalf i ajudant a l'equip.
Doncs el que s'acostuma a dir, Jordi Cortés, entrenador del Mollerussa, les festes són per passar-ho bé i per gaudir-les. Gaudiu de la festa, que ho passeu molt bé i que vagi tot molt bé demà contra el Rayo Vallecano. Jordi Cortés, moltíssimes gràcies. Bona nit.
Gràcies a vosaltres, bona nit.
I tanca la jornada pels equips catalans demà, un equip que té dipositades moltes esperances en aquesta Copa. Avui era a Olot, demà a la tarda serà a Lleida, en Gerard Ballera. Com ha respirat el Lleida Esportiu a 24 hores de rebre l'Alavés?
Doncs hi ha moltes ganes de que arribi aquesta eliminatòria de Copa a Lleida, perquè des de la refundació del club l'any 2011, el Lleida Esportiu només s'ha perdut una edició de la Copa, i va ser precisament la de la temporada passada en què hi van haver tants problemes econòmics a l'entitat. Val a dir que en aquesta les coses no han començat massa bé pel que fa als resultats esportius. A la segona federació, que és on competeix el conjunt lleidatà, només ha sumat dues victòries, ara mateix ocupa la 13a posició de la classificació i està en posicions de play-out, és a dir, que a dia d'avui jugaria la promoció per no baixar de categoria. Ara bé, la Copa està per gaudir-la, i a la capital del Segrià prefereixen un peix gros com l'Alavés que no pas un altre equip de menor categoria. Almenys això és el que diu el seu entrenador, Pere Martí.
Y afrontem el partit en la intenció de competir-lo i de guanyar-lo i de passar l'eliminatòria, no? A partir d'ahí seria una sorpresa molt, molt gran que nosaltres guanyem la Copa del Rei, no? No dir una cosa prou impossible. Entonces, mentre disfrutem o mentre puguem disfrutar dels equips de la màxima categoria que ens puguen tocar, pues crec que molt millor, no? Al final jo crec que és un partit atractiu per a nosaltres, espero que per a la gent, i ja te dic, des de que és un partit difícil, en totes les garanties i no renunciem a competir-lo i a intentar guanyar-lo, no?
I és que l'Alavés, entrenat per Luis García Plaza, és el líder de segona divisió. Martí s'aferra un parell de precedents durant la pretemporada per somiar amb la victòria, especialment l'aconseguida contra l'Andorra a principis d'agost.
Un altre tipus de coses en compte, però com si fos un rival de la nostra categoria, no? És a dir, valorant que segurament tinguem que passar molt de rato sense valor, que tinguem que remar molt, que tinguem que aprofitar les nostres opcions, però bueno, jo crec que l'equip està preparat per a competir així, no? En pretemporada vam jugar contra dos equips d'esta categoria i jo crec que van competir bé, no? Contra el Saragossa tal volta va ser molt, molt pronta, encara així, pues, jo crec que vam fer una primera part acceptable i després contra l'Andorra, pues, bueno, vam ser capaços de competir, inclús de guanyar el partit, no?
Aquest Lleida Alavés al Camp d'Esports començarà a partir de les 6 de la tarda. El podreu seguir en directe al Superesports de RAC1 i tindrà l'arbitratge de l'andalús Guzmán Mansilla.
Gràcies, Gerard. Per cert, s'ha acabat el partit de l'Atlético de Madrid. Ha guanyat el Camp de l'Alcaraz, 0-2. Per tant, ple d'equips de la primera divisió, dels que han jugat avui en aquesta primera tanda de partits de la primera ronda de la Copa del Rei de Futbol. 6 minuts i de les 12. Aneu agafant tanda, que venen els torrons.
Tu diràs, amb Marc Mundet.
El moment en el que el teu pare et va treure a ballar davant dels teus amics del poble, això, això no s'oblida. Hi ha coses que deixen petjada. Per sort, els nou Volvo electrificats no són una d'elles. Eliminem la petjada de carboni dels nostres vehicles per protegir el planeta. Més a volvocars.es, xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
Diumenge 27 de novembre corre la Jambuín Mundo Deportivo Gran Premi Allianz. Corre i inscriu-t'hi a jambuín.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno. Avituallament oficial d'aigües de Barcelona i amb el patrocini d'Allianz, CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Fried Ravage, Hyundai, Solideo, Garmin, Barta i Coca-Cola.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? Si no tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, venda el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Som 11, l'equip líder de concessionaris fora Catalunya. Garatge Central, a Figueres, Olot i Vic. Fort Nicolás, Al Vendrell, Vilafranca i Vilanova. Tàrraco Center a Tarragona, Reus, Valls i Cambrils. I Centre Trànsit a Tarragona. Aquest novembre és el moment d'estrenar cotxe. Tenim estoc, Ford Kuga, Focus, Puma, Trànsit, Custom, Connect. Les ofertes Black Friday fins al 26 de novembre.
Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat...
L'11, el 15, el 24, el 28 i el 41. I els sols, el 3 i el 12.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El corròmetre de Torrons Vicent.
S'apropen les festes i com cada any és moment de Torrons Vicenç, l'autèntic torró de Gramunt. Aquest any Albert Adrià i José Andrés tornen a col·laborar amb la marca i ens porten el torró Tou de Festuc, un gir conceptual, el gran clàssic d'ametlla, però de color verd intens i amb l'inimitable sabor del festuc. Però a més, afegim noves creacions com el torró cruixent de neules, ristretto, mango, fruita de la passió i coco, dolç de llet, marron glacé, mandarina i praliné d'avellana, o el torró de dònuts, Torrons Vicenç, el torró torró. Saludo als nostres tertulians d'avui, Xavi Hernández, bona nit.
Hola.
Marc Carmona, bona nit.
Molt bona nit.
Ferran Correas, bona nit.
Hola, bona nit.
Quin és el vostre torró preferit?
Jo som molt clàssics.
Sí?
Xocolata.
Jo un que porti xocolata, també.
També?
Sí.
A mi m'agrada molt un de Catània, que comprem a Vilafranca del Penedès, que hi tinc cosins germans allà, mm-hmm. I m'agrada molt aquell.
A mi em torna boig el de crema torrada.
Bé.
El de crema torrada també és...
bastant clàssic.
Sí, sí, també sóc bastant
aquest,
clàssic.
Aquest de festuc també té molt bona pinta.
Sí,
no? No sé si el podríem provar algun dia.
Està bé, provet, poquet, perquè...
Hauria de baixar una mica la temperatura.
Si no, malament.
El,
a veure...
El de dònuts, també.
De dònuts.
Dònuts,
A veure, hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Com et dius?
Josep Lluís.
Josep Lluís, i des d'on truques?
De Barcelona, de l'Eixample.
Del barri de l'Eixample de Barcelona. Escolta'm, qui s'ha de menjar els torrons?
Aquí s'ha de menjar els torrons?
Sí.
Al Fran de Jong.
Al Fran de Jong, per què?
Home, perquè jo suposo... Jo perquè ha tingut que suportar bastanta premsa d'aquí en contra i mitjans en contra i jo crec que se'l tenia que menjar.
Mm, i qui no s'ha de menjar els torrons?
Doncs la premsa i alguns mitjans que han fet una mena de bullying, sí, al Fran de Jong, i crec que no és correcte.
Vaja, vaja. Josep Lluís, moltíssimes gràcies.
Hola, a tu.
Adéu. Bones festes, adéu-siau.
Ja, igualment.
obrim tertúlia amb un avançament d'una entrevista que demà llegirem a les pàgines del diari Esport al president del Barça, Joan Laporta. Laia Coll, hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Ell és un home que manté una línia discursiva, diguem-ne, constant, un home que parla habitualment, però aquest cop és interessant sentir-lo pel moment de temporada on estem, allò, l'aturada. I Laporta n'ha fet una valoració per tenir present en la línia temporal d'aquest curs, allò de posar-hi l'etiqueta clara.
Sí, ara que la Lliga s'ha aturat i la competició en general s'ha aturat pel Mundial, el president ha fet una valoració.